Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, últim dissabte d'aquest mes de setembre. Convidat al Converses d'avui, el senyor Ramon Espadaler, diputat d'Units per Avançar i també secretari general d'aquesta formació. Senyor Espadaler, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda i ben trobats.
I ens acompanyen com a analistes aquest dissabte el Manel Manchón, de Crònica Global. Bona tarda, Manel, benvingut també.
Bon dia.
Bona tarda. Bueno, bona escolta, tarda. Bon dia és tot el dia, vull dir que no ho has fet pas malament.
Val
també. Salvador Guillermo, Foment del Treball, bona tarda, Salvador.
Veig que la cosa està animada ja. Ja discutim si és bon dia o bona tarda.
Home, bueno, amb aquestes hores d'un dissabte, deixem-ho, no? A les 12 del migdia, 12 i sí, alguna cosa,
millor,
pots dir bon dia. Molt bé,
Sergio
Fidalgo del Català, molt bona tarda, Sergio.
Pues un buenas.
Un buenas. I la Ivanguera de El Independiente, bona tarda, bon dia, un buenas, com vulguis.
Bona tarda.
Un bona tarda.
Deixem un bona tarda.
Jo, vas perdent, veig.
No, escolta, jo, el que vosaltres digueu, ja sabeu que sou més importants que no pas jo, el convidat i vosaltres. Senyor Espadaler, estem a punt d'entrar al mes d'octubre. Déu-n'hi-do, quin mes d'octubre, almenys quina primera quinzena ens espera, no? El dimarts, dia 1 d'octubre, aniversari del referèndum il·legal de fa 2 anys. El dia 3 també és un dia assenyalat en el calendari per al món independentista. I després, tot apunta que entre el 10 i el 14 podria caure la sentència del procés. Déu-n'hi-do-ret la que ens ve a sobre. O no n'hi ha per tant, poder, com ho veu?
No, n'hi ha.
N'hi ha per tant ni més, no?
Perquè jo crec que tal com s'estan configurant les coses, hi ha algunes dates més o menys evidentment conegudes, 1 d'octubre, 3 d'octubre, la sentència que tot apunta serà també una o dues setmanes després, per tant, i un ambient que s'ha anat caldejant, com hem vist aquesta mateixa setmana al Parlament, jo crec que augura un octubre difícil, no? Davant del qual sempre quedarem curts amb les crides a la serenitat, a la serenor, a ponderar les coses i a intentar allò que fins ara doncs no s'ha fet, que és resituar les coses al terreny més de la política, més de les institucions, que no pas en el carrer i en una protesta que s'ha de respectar, evidentment, en un estat de dret. Però insisteixo, la política s'ha de poder fer dintre les institucions, en el marc de la legalitat, i nosaltres persistirem doncs amb aquest missatge.
De totes maneres, com vostè deia, el que ha passat aquesta setmana al Parlament ja és un indicador del que ens pot venir a sobre, no? Perquè les imatges que vam veure el dijous passat, aquest dijous, home, ens van retrotreure el 6-7 de setembre de l'any 2017. Hi ha unes fotografies del senyor Carrizosa de Ciutadans amb el senyor Ernest Maragall, que la pinta és que estan a punt d'arribar a les mans. El president de la Cambra, el senyor Torrent, que bueno, en lloc de posar pau va dir s'acaba, i el senyor Carrizosa al carrer. En fi, la imatge del Parlament un cop més, la imatge institucional del Parlament un cop més pel terra.
Jo lamento molt aquest procés de degradació de les institucions. El Parlament hauria de ser el temple del contrast de les idees, de la paraula, més que no pas de la bronca i del crit, com vam veure el dijous de la setmana passada. I, per tant, de tot el que va passar el dijous em quedo amb la intervenció, i amb aquesta claretat de Miquel Iceta, que és el president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, que jo crec que va situar els termes d'una manera molt precisa, que jo subscric del tot, no? Per un costat, nosaltres hem de ser capaços de respectar doncs els poders, de ser nítids a l'hora de mantenir la separació de poders. No té cap sentit l'enfrontament entre el poder legislatiu i el poder judicial i l'executiu, per tant, pulcritud des d'aquesta perspectiva. Aquesta pulcritud vol dir respecte per les actuacions judicials i les policials que deriven o estan comandades per les judicials. Això no està en contradicció amb la presumpció d'innocència en un estat de dret, i el nostre és un estat de dret que resisteix comparació amb tots els països democràtics, quan dic el nostre, el conjunt d'Espanya. Doncs la presumpció d'innocència s'ha d'atorgar a totes les persones i no es posarà en qüestió fins que no hi hagi una sentència ferma, i això no entra en contradicció amb la necessitat que tenim, doncs, que la policia i la judicatura actuï també preventivament, no? Però sobretot demanar aquesta serenitat, aquest intentar doncs conduir la política i moments difícils a través del diàleg, per difícil que sembla, perquè l'altre, l'enfrontament, la bronca, doncs no porta enlloc, no és exemplificadora de res i només contribueix doncs a fer el joc a aquells que ja els va bé que hi hagi aquesta bronca. I dissortadament doncs en aquests moments hi ha molta gent que els va bé. A un i altre costat, un i altre extrem que es retroalimenta doncs, d'aquesta bronca, jo ho lamento profundament.
Aquesta setmana vam veure aquesta bronca al Parlament, que tinc la impressió que ha tapat informativament una qüestió que potser és fins i tot més greu, en la meva opinió, que és la proposta de resolució que demanava l'expulsió, la substitució de la Guàrdia Civil de Catalunya i qüestiona la separació de poders, qüestiona la justícia espanyola, però sobretot aquest demanar l'expulsió de la Guàrdia Civil, que a més és una iniciativa a la qual la CUP s'hi afegeix, però surt de Junts per Catalunya i Esquerra, que són els dos partits de govern a Catalunya. Com valora aquesta moció?
Home, nosaltres evidentment hi vam votar en contra, no va ser ni objecte de debat al si del parlamentari una qüestió com aquesta, que està absolutament fora de lloc i sorprèn. Sorprèn que no vingués certament de la mà de la CUP, ja no ens sorprendria tant com de qui té govern. Com sorprèn, i ho dic des d'un profund dolor, doncs l'actitud moltes vegades del mateix president de la Generalitat. Doncs, en certa manera, doncs, no marcant el territori. Jo crec que el president de la Generalitat, jo crec que el govern per extensió i els grups que li donen suport han perdut una oportunitat d'hora. Escolti, la violència no hi cap aquí. I les fronteres han de ser nítides, són absolutament impermeables. I per tant, doncs, deixem que la justícia actuï, fem la presumpció d'innocència, però deixem que cada poder assumeixi la seva responsabilitat. I malauradament, doncs, hi ha hagut aquesta mena de flirtets, i que s'ha dit que el moviment independentista no era violent. Hi ha una part molt important que no n'és, cuidado, i cal dir les coses amb claretat, però aquestes derives, que probablement són residuals, probablement són petites, han de ser tallades amb rotunditat per qui té més autoritat moral al respecte, que és el propi president de la Generalitat. I jo crec que ha perdut una oportunitat d'or en aquest sentit, i és trist i lamentable, i això per tant no augura res de positiu tampoc de cara a aquest octubre, que serà certament difícil, no?
Salvador i...
Sí. Jo volia molt ràpidament, jo crec que hi ha un relat potent des de la independència, com hi ha un relat potent també amb el tema del Brexit, potent en tant a quant que es compra, no? Ara no entro si és bo o és dolent, però no sé si tenim un relat potent en el cas de Gran Bretanya d'estar a la Unió Europea, o en el cas de Catalunya d'estar-hi, fent uns paral·lelismes, d'estar-hi dins de l'estat espanyol, no? I si no s'ha construït aquest relat, o si aquest relat, diguéssim, només ha estat la referència a la llei pura i dura, que està molt bé, però que no és un relat, sinó que és una constatació, no es faltaria aquí un relat. I lligant amb això, no estem cada vegada, la gent demana diàleg, però cada vegada veiem més confrontació política aquí a Madrid?
A veure, per pams, jo crec que l'independentisme ha sabut fer algunes coses de cara als seus interessos molt ben fetes, que és la construcció d'aquest relat. Això no es fa ni de la nit al dia, sinó que és un procés llarg en el temps, molt suportat sobre determinats mitjans de comunicació, i en aquest sentit em dol reconèixer que porta un cert avantatge, doncs, pels qui tenim un relat que no hem estat probablement tan capaços de posar damunt la taula, que aposta, doncs, per la convivència, que aposta per la unitat, que aposta pel reconeixement també d'una realitat plural i diversa també des d'una perspectiva nacional en el conjunt, doncs, d'Espanya, que aposta, doncs, per les bondats de sumar més que no pas, diguéssim, de dividir, que aposta per no dividir la societat, perquè és que tenim la societat profundament dividida, no? Per tant, haurem de persistir en aquest relat. I estic amb el que deia vostè, que no és suficient només quedar-nos, és que s'ha de complir la llei, és que hem de fer la política de les institucions, però no són temes menors que puguem deixar de dir, no? Però jo crec que aquí sí que hem de fer molts més esforços. I hi havia una segona pregunta, el relat.
Sí, la referència a la confrontació,
tant aquí com
la gent demana diàleg, la gent diu busqui solucions, i l'únic que veiem és confrontació política.
Jo veig una
radical aquí a Madrid, és a dir, tot i que la fragmentació política, ara per exemple amb les eleccions generals a Madrid, han tornat la pilota a l'electorat per definir qui ha de ser el proper govern i com s'estructura.
Estic d'acord, els temps electorals no ajuden, els tempos electorals no ajuden en res a buscar fórmules de diàleg, no? Però també veig molt interès de les dues parts, per dir d'alguna manera, no les equiparo, però les dues parts més extremes, aquella part més immobilista, més unista, que té una expressió clara, que ahir, aquesta setmana la tenia el Parlament de Catalunya en l'actuació de Ciutadans, i per la part doncs, de l'independentisme, que aquesta sí que és homogènia, en aquest sentit ho hem vist en aquest ple, amb un interès en la confrontació, perquè jo crec que hi ha una retroalimentació, i quan les veus d'aquest espai més moderat, més centrat, intenten alçar-se, ho fan amb gran dificultat. D'aquí que nosaltres, en aquest cas com Units per Avançar, en el seu dia féssim una aposta per dir, escolta, intentem eixamplar en la mesura del possible aquest espai que és d'una certa moderació, que és de molt més de diàleg, i persistim. I aquesta és una aposta que tornaríem a fer veient el panorama que hi ha en aquests moments. Escolta, mirem d'aguantar, de sostenir, de sumar en aquest espai. I les converses que teníem aquesta mateixa setmana doncs, amb Miquel Iceta, en aquest context d'un ple realment que va acabar com el Rosari de l'Aurora i amb aquest grau de crispació, és que malgrat tot, malgrat això no sigui altisonant, malgrat això no obri telenotícies, malgrat això no circuli per les xarxes, malgrat això no faci portades, s'ha de persistir en aquesta línia de fons. I no només amb les paraules, que evidentment també, tot i que el Parlament en bona part és el temple doncs, del debat i de la paraula, sinó també amb les votacions. I aquí va haver un conjunt de votacions, i també ho voldria posar en valor, que han passat com molt desapercebudes, jo estic raonablement satisfet d'aquelles propostes que com a grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar varen fer i que van gaudir doncs, del suport d'un i altre costat. Potser això molt tímidament marca que hi ha alguns espais de polítiques concretes, de qüestions que tenen a veure amb els grans temes que tenim, amb el problema doncs, a l'universitat, amb els temes de moltes polítiques socials, amb alguns temes d'educació. Nosaltres vam posar sobre la taula el tema de l'anglès recurrentment en aquestes alçades. No hauria de caldre això, però el van posar. Hi ha capacitat, a vegades, per això no fa titulars, insisteixo, però aquí hi ha unes vies en les que s'ha de persistir i s'ha de construir millor el relat. Amb això ja estic d'acord.
Sergio.
Bueno, buenas otra vez.
Buenas.
Hay un tema, bueno, hemos comentado el tema de que las instituciones un poco se están, hay cierto nivel de degradación, digamos, de confrontación que se está ocurriendo, que Cataluña poco a poco esté perdiendo cierta calidad en cuanto a la convivencia. Pero un tema que especialmente me preocupa, que es el tema de los Mossos de Escuadra. Que este desgaste, esta degradación también está llegando al cuerpo, a un cuerpo que debería protegernos a todos, porque a fin de cuentas son las personas en las que tenemos depositada nuestra seguridad y básicamente van armados. Entonces, claro, hay un caso que es bastante ejemplar, pero que simboliza a otros muchos, porque no solamente hay uno, que es el de Albert Donaire, que es el coordinador de los Mossos para la República Catalana, que es la sectorial de la ANC dentro de los Mossos, que por supuesto tiene todo el derecho del mundo a tener sus opiniones privadas y expresarlas como desee, pero cuando tienes que tener cierto nivel, a menos de ejemplaridad o de cuidar lo que haces, porque no dejas de ser un policía que representa a todos los ciudadanos. Y es una persona que públicamente ha pedido hace un par de días que lo que tiene que hacer Cataluña es hacer la vía de Hong Kong y levantarse como en Hong Kong, cuando está llamando a terroristas a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Cuando está continuamente diciendo que los jueces, obviamente, no son jueces democráticos y que España no es un Estado de Derecho. Cuando alguien así sigue teniendo placa, si yo voy un día por su zona, me puede detener o me puede parar. Usted como consejero del Interior, usted realmente que ha tenido esa responsabilidad, menos mal que nadie, que ningún mando haya tomado algún tipo de acción, insistiendo, por mucho derecho a la libertad de expresión que tenga, cuando está socavando el Estado de Derecho que él tiene que defender, que él me tiene que defender a mí, no cree que, porque el problema es que no es, Donaire representa a un, no voy a decir una mayoría porque eso sería mentira, pero sí a un cierto corpus de agentes de los Mossos que están en esa línea, que no están en ser policías, sino que están en ser otra cosa. Porque, por ejemplo, ayer en el Parlamento se aprobó que la Guardia Civil era una policía política. Pero es que este señor sí que es un policía político. Y este señor nadie le ha reprobado.
Vaig per pans. Primer, el cos de Mossos d'Esquadra és un cos plural i divers en la seva composició, d'origen, de procedència. Hi ha gent que procedeix d'altres cossos, gent que ha fet exclusivament la carrera policial a dintre del cos de policia, i deuen pensar com pensin. A mi això m'és absolutament indiferent, mentre quan es posen l'uniforme i tenen la placa i exerceixen com a policia judicial o qualsevol altre àmbit, ho fan amb professionalitat. I això és el gruix més important del cos. I això es veu profundament perjudicat amb actituds i declaracions de personatges com, o de persones com aquest que vostè citava. Mentre jo vaig ser conseller, no es va produir mai. Jo recordo haver estat molt esbroncat al Parlament per haver aturat iniciatives dels Mossos per la Independència. El Diari de Sessions n'és testimoni, perquè jo crec que no queben perquè perjudiquen el conjunt del cos. Aquesta persona té tot el dret d'opinar com vulgui, però no té el dret de fer-ho des de la condició de Mosso d'Esquadra. Per tant, no soc crític en aquest sentit. El que passa que també aprecio que allò que quan servidor era conseller o d'altres que em van precedir doncs, o que em van després substituir no van permetre, i aquí podria posar el nom del conseller Gené, que tampoc va estar de gaires brocs en aquest sentit, doncs ara es permeti. I és aquí on jo voldria anar. Quan és el mateix president de la Generalitat qui diu en el CDR, escolti, apreti, quan és el mateix president de la Generalitat que davant d'una presumpta comissió de futurs delictes que ratllen ja, que travessen la frontera de la violència. Jo no sé si han de catalogar terrorisme o no, perquè no estic en la investigació i no tinc la informació per saber-ho. Doncs, en comptes de ser taxatiu, doncs, té aquests punts d'ambigüitat. I aquest és el gran problema que tenim, com, jo crec, com a país.
Sí, Manel, ara sí. Volia preguntar, senyor Espadaler, si, clar, hi ha tota una sèrie de moviments polítics, vostè ha fet alguna referència, no? Des de doncs, Lliures, la Lliga Democràtica, no? Tot aquest moviment també de Poblet, que intenten posar una pista d'aterratge, no? Perquè consideren que només tindrà sentit o només es podrà arribar a algun tipus de solució si són part d'ells, de l'independentisme, els que formulen una proposta diferent. Llavors, tothom té la idea que l'independentisme estava en aquesta fase d'un cert aterratge. Considera que això encara necessitarà un cert temps com per poder pensar en aquestes fórmules i que tot dependrà també de la reacció que es pugui tenir a partir de la sentència? És a dir, que encara que molts i moltíssima gent vulgui que això passi, ens hauríem de resignar a ser molt més pacients, a tenir una idea de que només a mig termini podria tenir una via de solució i que al mateix temps tampoc des del govern central, sigui del color que sigui, es podrà fer res a curt termini. O sigui, que s'ha d'esperar que aquest món independentista faci aquest aterratge i que això exigirà un cert temps.
Ja, una mica per pams. Aquí hi ha una realitat que l'independentisme l'han abraçat 2 milions de persones que l'han expressat a les urnes. Per tant, aquesta és una realitat que qui pensi que es resol amb una simple aritmètica de 48 contra 52 és que no ha entès res i s'ha equivocat. Caldrà política, i la política vol dir diàleg, i el diàleg es fa amb els que no pensen com tu. I a vegades molt diferent. A mi, quan es denosta de tot, s'ha fet la transició espanyola, que jo vaig viure en minoria d'edat, per entendre'ns, amb una frivolitat gran, em dol profundament, perquè van ser capaços de parlar i acordar gent que tenien procedències diferents, visions molt diferents, posicionaments polítics molt diferents, i això caldrà recuperar-ho. Això és imprescindible fer-ho, no? Per fer això, jo crec que aquest món independentista té molts deures per fer. Tots en tenim de deures per fer. Aquests dies veiem que l'espai de l'esquerra està en reordenació, Errejón, tal, les eleccions espanyoles en el fons tenen una mica d'això, que l'espai de la dreta no troque tal, que si juntem llistes, que si no la sabrem, que l'espai del catalanisme, en aquest cas no independentista, també doncs, està subjecte a aquest d'això, però també d'una manera molt particular l'independentisme. També d'una manera molt particular. Per tant, com ens mirem nosaltres des de Units per Avançar tot aquest moviment per posar-hi noms, per entendre'ns, de Poblet que van fer aquesta reunió? Doncs, sempre ho hem dit, amb respecte, perquè creiem que aquests debats són necessaris i amb una certa esperança que hi hagi una part doncs, d'aquest món que sigui capaç de dir, escolta, ja, jo defensant aquestes idees ja em despenjo perquè crec que aquest no és el camí, i després del que hem vist aquesta setmana i del que podria passar aquests mesos creiem que aquest no és el camí, i per tant nosaltres mai serem hostils a això. La nostra posició, per tant, des d'aquí nosaltres estem disposats a parlar amb tothom de les idees. Nosaltres, com a Units per Avançar, tenim una proposta que l'anomenem Pacte d'Estat Catalunya-Espanya, que en el seu dia vam presentar, que fins i tot jo personalment vaig anar a presentar a la ministra Batet quan era responsable d'administracions territorials, que l'hem presentat a l'arc parlamentari d'aquí, amb alguns partits de Madrid, que és, escolti, la Constitució reconeix que hi ha nacionalitats, despleguem o no modificant la Constitució, si no, tesi darrere de Mignon, a partir de reconeixement amb lleis orgàniques que requereixen menys majories, que és més factible fer-ho, d'aquí se'n desprenen alguns elements de finançament, d'estabilitat en el marc competencial, etcètera, etcètera. És un document que recomano que el trobaran al web d'Units per Avançar. No? Tenim propostes, per tant, a fer, conscients de que és una proposta que s'ha de concertar amb d'altres propostes, per tant, debatre sobre idees sí, però que jo crec que és el món independentista qui ha d'anar arribant doncs, en aquestes conclusions. I faríem un flac favor al conjunt del país si doncs, només assenyaléssim allò que no ens agrada aquest món. Jo, el que m'agrada d'aquest món és que hi ha algú que intenta fer un esforç cap a la serenor, i això ho haig de valorar. Vol dir això que puguem estar d'acord amb tot? Doncs no. Vol dir que estem disposats a parlar de política? Sí. Amb aquests, com amb tota l'altra gent, no? Per tant, jo sí que aprecio una certa dificultat, perquè s'ha de tenir molt coratge. Un dia em deia una frase més o menys afortunada, i escolta, això ho resoldrem quan els moderats de tots els costats, de Catalunya i del govern d'Espanya...
Tornin al centre.
Tornin al centre. Tinc coratge. Quan els moderats tinguin coratge, doncs els moderats independentistes de dir als seus, escolta, aquest ha estat un camí que ha portat dolor, que no ens porta enlloc i així no podem seguir i hem de mirar d'anar pel diàleg, i els moderats, doncs, que són molt susceptibles als moviments electorals, i més ara que estem en campanya, per tant no cal esperar res durant una campanya electoral,
encara que
doncs
tinguin
el coratge de dir als seus, escolti, és que a Catalunya mirin, hi ha 2 milions de persones que pensen així, i això s'ha de gestionar des de la política, perquè des del carrer ja hem vist que és una mala manera de gestionar.
De tota manera, a l'economia hi ha una cosa clara, que és que l'oferta genera la demanda. Mm-hmm. Si no hi ha oferta, és difícil que es pugui atendre una possible demanda que hi és latent, no? Per això dic això dels partits. Sí. I alhora, deixi'm, que jo entenc perfectament el posicionament que vostè defensa, però per tant la pregunta que li faria és, Partit dels Socialistes Units per Avançar té la capacitat com per atreure bona part d'aquesta gent que pugui aterrar, o es necessita alguna altra cosa més? Perquè això és una reflexió que també els socialistes fan, dient, amb Units nosaltres no podem, perquè el PSC té les seves limitacions per la dreta, diguéssim, i aquest és més un moviment de centre-dreta en principi, no? Que intenta aterrar, no?
Deixem-ho enfocar des d'una altra perspectiva. Jo personalment, amb Unió Democràtica vaig encapçalar la candidatura el 27 de setembre de 2015 i vam tenir 105.000 vots, que en condicions normals objectives haguessin donat per 3-4 diputats. Primera vegada que va entrar al Parlament de Catalunya Ciutadanos ho va fer amb 95.000 vots, Solidaritat per la Independència encara amb menys. L'alta participació va fer que quedéssim a fora
del Parlament. Si ens haguessin tret, haguessin estat absolutament fonamentals.
Mai 3 diputats haguessin tingut tant poder i tanta responsabilitat, probablement. Això sí, però bueno, no té sentit que ara refem la història, perquè va anar com va anar, i no, amb això no arreglarem absolutament res. Però sí que...
Hi ha gent que recorda molt la història.
Sí, no, s'ha de recordar, evidentment, i treure'n conclusions. I la que jo personalment, i la socialitzat, i la converteixo en molta gent d'Units, que no tot tots en absolut venen d'Unió, sinó que molts venen d'entorns que no eren de militància política.
Per exemple, no?
Perdó?
El darrer fitxatge del senyor Valle no ve d'Unió.
Exacte, ell no ve d'Unió, com persones com el Carlos Lozada en el seu moment, que ve més d'entorns universitaris, o com l'Antoni Durant Sindreu, que també més d'entorns universitaris, o sanitaris, com l'Helena, i tanta gent. La reflexió que ens fem és, escolta, en funció dels tempos en política ho són tot, i en funció de quin sigui el moment que es facin les eleccions, cuidado, perquè aquests espais del mig, quan hi ha aquesta bipolarització, es comprimeixen dramàticament. I per tant, és aquí que a vegades potser no ens sabem explicar bé, però és aquí on diem, compte amb incrementar l'oferta d'aquests espais del mig, perquè pot passar una mica això. Si les coses tornen una mica a lloc, si les eleccions són molt més endavant i això d'alguna manera s'ha serenat, té molt sentit. Per tant, té sentit dialogar amb tothom, té sentit dialogar, però s'ha de tenir també la intel·ligència política de saber que els moments són importants. Si avui, després del que va passar dijous al Parlament, tinguéssim les urnes, tornem a estar en una bipolarització extrema com estarem el mes d'octubre. Per tant, incrementar l'oferta en aquest espai central jo crec que pot fins i tot acabar sent un punt contraproduent. Aquesta és la nostra tesi. Per tant, parlem tant com puguem sobre les idees, parlem tant com puguem d'allò que caldria fer, mirem quins són els punts de confluència, que són molts, construïm tot això i quan arribi el moment que no el triarem nosaltres, en principi el triarà el president Torra, i dic en principi perquè té tota la inhabilitació, és tot molt complicat, ja veurem quin és el cas que s'ha de fer. Nosaltres ni volem, com Units per Avançar, eternitzar-nos doncs, amb el Partit dels Socialistes d'una manera anual, però sí que som molt conscients que, o sigui, dit d'una altra manera, el discurs que va fer dijous després de el desastre del pla del Miquel Iceta és la raó de ser de la unió entre Units per Avançar i el Partit de, dels Socialistes de Catalunya en aquests moments. Estem, és exactament aquesta la raó de ser.
Vostè titulant dos o tres perquè els oients ho sàpiguen, ho dic perquè vostè ha fet referència diverses vegades a la declaració i fora bo transmetre quin era el missatge que va dir el senyor Iceta.
En primer lloc, separació de poders i respecte per la separació de poders. Què vol dir? Doncs respecte per les actuacions judicials i respecte per les actuacions policials que deriven d'aquesta. Què vol dir? Que l'executiu, que el legislatiu no té per què interferir amb l'acció judicial. Respecte per la política al si de les institucions i diàleg com a única manera doncs, de tirar endavant. En essència, és molt simple, és molt obvi per alguns, probablement això, però segueix sent dramàticament necessari.
La normalitat.
Haver
normalitat que no hi ha hores d'ara. Estic escoltant el senyor Ramon Espadaler, que és diputat d'Units per Avançar al Parlament de Catalunya i secretari general d'aquesta formació. Avui el converses en companyia del Manuel Manchón, la Ivanguera, Sergio Fidalgo i el Salvador Guillermo. Al fil de la pregunta que li feia el Manuel Manchón, dedueixo per la resposta que vostè ha donat que creu que a hores d'ara no hi ha espai per tanta candidatura, podríem dir, catalanista i no independentista ara mateix. No? Vull dir que és,
Jo no sóc qui per dir a la gent el que han de fer o poden fer.
El seu titular seria aquest, poder, que no hi ha espai.
Els convido a reflexionar des d'una experiència que jo vaig viure, com es pot imaginar, molt traumàticament. Ho diré ara molt descarnadament, de llançar 105.000 vots a la paperera. Potser farien més servei amb altres opcions que no són la teva opció perfecta, que no són la teva opció perfecta, però sí reclamar l'utilitat del vot de la moderació. Sí reclamar l'utilitat del vot de la moderació. Ens trobarem, si repetim l'escenari de les eleccions aquestes darreres, del 27 de setembre, perdó, de setembre, de les últimes, ens trobarem en un escenari de bipolarització que els uns diran, escolta, és que si no ets independentista es borra els matisos, no n'ets, vota els que pararan la independència de qualsevol manera i s'aproran un dic aquí, i si ets independentista, escolta, no matisis, tant se val si és la CUP com si ets has estat a Convergència
de
Democràtica, brum. Davant d'això nosaltres hauríem de tenir la capacitat de discutir la utilitat del vot d'aquest espai que és de diàleg, que té horitzons potser més a llarg termini, que és capaç d'entendre raons per què hi són, en un costat i a l'altre, i cuidado, que no és un exercici d'equidistància. A mi em molesta profundament quan diuen, no, vostès són equidistants. No, jo sóc constitucionalista, tant que ni la vull reformar, cuidado, la vull desplegar. I vull que allò que diu nacionalitat sigui reconegut, i vull que aquelles garanties que la Constitució dona doncs, per les llengües, per la meva llengua materna, i que aquestes coses funcionin i que hi hagi una estabilitat en el marc competencial i que hi hagi un finançament d'acord amb les necessitats que tenim. Per tant, aquí distant, diguéssim, no és la paraula.
Vinga, hi ha paraules demanades de la Iva i del Sergi. Vinga.
Donant una última volta aquest argument que ens estava plantejant, sembla, pel que diuen les enquestes, que en les properes eleccions catalanes Ciutadans patirà, no tindrà aquest paper tan determinant, no robarà tant vot del PSC i probablement d'un cert catalanisme moderat, i que aquest vot aniria al PSC. Amb un paper més determinant de PSC Units per Avançar al Parlament, patiran més a l'hora de defensar un grup comú amb termes que no són els estrictament identitaris i en els quals no comparteixen programa amb el PSC, com són temes fiscals, temes d'educació concertada o temes de consciència.
Amb aquests temes que vostè assenyala, el nostre acord amb el Partit Socialista és que tenim un marge de llibertat de vot. I ahir ens ho vam plantejar, en algunes votacions hi vam trobar posicions de síntesi que no vaig exercir el dret a la llibertat de vot. I això vol dir que ens reconeixem com a forces polítiques diferents. Vull dir, ells venen de la socialdemocràcia, que té aspectes que jo puc compartir i, evidentment, aplaudir. Nosaltres venim de l'entorn de que Europa se n'anomena la democràcia cristiana. Per entendre'ns Merkel, per dir-ho d'alguna manera, no? Que té una component humanista clara, que té una visió de l'economia social de mercat clara, que difereix en algunes coses del Partit dels Socialistes. Tant de bo arribi el moment en què puguem contrastar polítiques i idees respecte a educació, respecte a sanitat, respecte a com tractem la dependència, com tractem l'envelliment d'aquest país. Això és un desastre. Com fem suport a les famílies? I, perdoni, ara seré molt cru, directo, més indiferent que siguin monoparentals o numeroses. Escolti, per favor, fem polítiques de suport a les famílies. I això no vol dir només recursos i desgravacions fiscals, vol dir moltes altres coses. I aquest país no fa. Doncs tant de bo un dia puguem contrastar aquestes idees. I per tant, nosaltres aquí, que ens reconeixem com a diferents, diem, escolta, és el context el que justifica aquesta aliança. Mentre duri el context, l'aliança segueix tenint sentit. Quan aquest context modifiqui, res desitgem més que aquest context modifiqui, perquè voldrà dir que tornem a la política en els eixos esquerra-dreta i en les polítiques, després no té sentit de continuar aquesta aliança, això ho sabem.
Sergio.
la política catalana està vivint temps tan curiosos que, per exemple, tenemos que Convergencia, que era un partido que aunque siempre presumió de socialdemócrata sueco, digo Convergencia me refiero al entorno convergente, ya nos entendemos, ya he perdido con las siglas, ya no sé. Claro, tenemos por otra parte el carril, digamos, izquierda independentista, en el cual hay un montón de formaciones, y se supone que lo que es el centro de derecha debería ser Convergencia, o la no Convergencia, o como ustedes les quieran llamar. Claro, yo me encuentro con cosas tan curiosas, tan divertidas, como que ahora quieren fichar, o le han lanzado una OPA, o hay negociaciones con un señor como el Dante Fachín. Claro, por una parte piensas, bueno, posiblemente sea una forma de chantajear a Esquerra para intentar hacer una lista conjunta y así intentar evitar la debacle que se podría prever que podrían conseguir. Pero por otra parte piensas, y usted, por ejemplo, usted, como que ha sido miembro de la coalición Convergencia y Unión, usted ha sufrido, no usted directamente, porque ustedes no tenían finalidad, pero sí toda la labor de activista de Dante Fachín, que ha hecho carrera política básicamente a base de atacar y destrozar la política sanitaria de la entonces Convergencia, como la quieren ustedes llamar, en el Parlamento, en todas partes. Y nos encontramos que la Convergencia quiere fichar a un señor que se dedicó sistemáticamente, desde la extrema izquierda, porque este señor no es, nunca ha presumido de ser moderado, más bien al contrario, lo quieren fichar para crear una especie de movimiento nacional. Digo movimiento nacional porque si ya cabe Dante Fachín y cabe, por ejemplo, el señor Torra en el mismo sitio, es que algo me acaba, ya, digamos, desde un punto de vista clásico de ideología izquierda-derecha, ya eso no existe. Entonces, usted como exmiembro, ya digo, no de Convergencia para usted, sino de esta unión que sí que es sensata, que pactaba con Convergencia, ¿qué se siente al ver que Convergencia llega al extremo, la neoconvergencia, de querer fichar a gente, o al menos sondear, com este senyor?
Doncs no la reconeixo, literalment no la puc reconèixer de cap de les maneres. Li respondré amb una anècdota. Jo presideixo la comissió del síndic de Greuges i hi ha un debat intens respecte a una actuació concreta del síndic de Greuges, d'haver agafat un avió que l'havien convidat. Hi va haver retrets per part d'alguns grups parlamentaris cap a, i ho deien així, amb l'expressió que vostè utilitza, que no és el nom que tenen ara, per entendre's, i tenen una proposta política diferent, però cap a Convergència. I tots els diputats que hi havia a la comissió, a més ho van fer notar, i consta en l'acta, escolta, és que aquí de Convergència no hi ha ningú, perquè el portaveu doncs venia de l'antiga Iniciativa per Catalunya, perquè els que l'acompanyaven en aquesta comissió, cap d'ells procedia d'aquest espai, no? Jo crec que això, doncs, jo crec que és un problema, perquè aquella convergència que havíem conegut i que tenia una orientació socioeconòmica en polítiques econòmiques determinada, doncs això s'ha desdibujat. El servei, quan el president de la Generalitat, al debat de dijous, en la resposta a la CUP, diu, no, si estic radicalment d'acord amb tot el que planteja vostè, jo cada vegada encara em sento més, deixem-ho dir així, més feliç d'estar a les files del grup Partit Socialista i Units per Avançar al Parlament, que no van votar ni una sola proposta de la CUP, exceptuant una d'un tema que era un tema de l'anglès o alguna cosa per l'estil, no? Per tant, jo no la reconeixo. I permeti'm reprendre el fil d'una pregunta d'abans, quan em deia, escolta, i aquest espai de Ciutadans, home, i perquè és important, jo crec que Ciutadans, el temps de Ciutadans ha passat a Catalunya. Ciutadans ha malbaratat 1 milió de vots instal·lant-los en la protesta, instal·lant-los senzillament en la protesta. I el ple d'aquest dijous és una reiteració una vegada més de tot això. I no vull dir que no tinguin raons, que moltes vegades les tenen i que jo les puc entendre, però no es pot fer la política com la van fer. No es pot exhibir una fotografia de l'atemptat de Vic, no es pot anar a Vic a buscar-la, perquè va ser molt dramàtic. I jo parlo perquè el vaig viure relativament a la prop, bastant a la vora. La meva germana vivia allà davant i gràcies a Déu que en aquell moment no hi era. Per tant, a mi em posa la pell de gallina recordar aquell atemptat, no? S'equivoquen quan van a buscar aquestes expressions, s'equivoquen quan s'instal·len només en la protesta. Jo crec que han malbaratat l'oportunitat de tenir, escolta, 1 milió de vots, que són molts vots, que podien imaginar-se que no eren tots seus, que una part era aquest vot útil per aturar l'independentisme, però que l'han fins i tot, jo crec que menys tingut, no? Raó de més de persistir en aquest missatge de moderació. Escolta, nosaltres d'independentistes no en som. No creiem que això sigui el millor que li pugui passar en aquest país, i menys encara de la manera com es fa, que és amb la divisió, amb el dolor, i menys encara si això tingués alguna deriva, doncs, cap a la violència. Dit això, també hem de saber dir a l'altre costat, i reitero que això no és a aquella distància, escolti, aquí cal gestionar des de la política, que vol dir des de les institucions, i que vol dir des del debat entre diferents, una realitat política que és tossuda i que seguirà sent tossuda. I aquesta és la meva visió.
Una curiositat, Toni Castellà, que parece Lenin, que... cuéntamelo, porque era... no era así antes.
La cara que ha posat el senyor Espadaler quan li has dit que el Toni Castellà semblava Lenin.
Jo no tendeixo a qualificar les persones, a objectivar-les per entendre'ns. No ho sé, li ha de demanar a ell. Jo també el desconec. Havia discrepat, però havia convisut a dintre un partit polític del Toni, per tant, quan el sento a dir que ara vindran temps i seran traumàtics i aquest dolor l'hem de passar perquè les futures generacions... Jo estic a les antípodes.
El que jo no m'imagino, senyor Espadaler, és a Jordi Pujol, Pasqual Maragall, inclús el mateix José Montilla, doncs en el paper de president de la Generalitat tal i com l'està fent hores d'ara el senyor Quim Torra. Jo no sé vostè, que els ha conegut pràcticament a tots, si el reconeixeria, el senyor Pujol, el senyor Maragall, el senyor Montilla fent...
No, jo crec que...
buscant el que està buscant el
senyor
Torra.
Jo dic amb tristesa i amb dolor, perquè jo el reclamo com el president,
que és el president de la Generalitat.
I per tant, com el meu president. Vull dir, no, però jo crec que fins i tot ja ha fet l'opció ja no només de ser el president dels independentistes, sinó va pel camí de ja només ser el president d'una part dels independentistes, el pas que anem. I això pot passar. És evident que qualsevol dels seus predecessors, tots, dubto molt que haguessin agafat aquesta actitud tan sectària, i deixin dir les coses una mica pel seu nom. És molt trist, i ho dic amb tristesa, de debò. Qui més ha contribuït a degradar la institució de la presidència de la Generalitat és el senyor Quim Torra, perquè l'ha menys tingut, perquè l'ha posat al servei d'una part, perquè subrogant-la com ha fet en el senyor Puigdemont, l'ha devaluat ell mateix, i és una dramàtica paradoxa veure, doncs, que qui més devalua les institucions és aquell que suposadament més
les ha de protegir.
Més les ha de protegir, no?
Iva.
Tornant al que dèiem abans i al que deia vostè de Ciutadans i de com ha malbaratat aquest milió de vots, una de les claus, segons diuen tots els analistes, aquell excepcional resultat de Ciutadans a les eleccions del 27 de desembre de 2017, va ser una errada de Miquel Iceta durant la campanya parlant d'indults. Vostè creu que això va ser una errada, o que aquest debat, que segur que estarà de nou durant les eleccions generals, s'ha de tenir?
Aviam, jo crec que els debats i la lliçó, abans dèiem que la història s'han de prendre lliçons, la lliçó que jo n'extrauria d'aquell debat és que s'han de fer quan toquen. La segona lliçó és que les campanyes electorals, és veritat que s'ha de parlar d'allò que vas a fer i dels teus objectius, però hi ha debats que millor no posar els peus dels cavalls d'un debat electoral. I que aquests són temes molt, molt sensibles i molt seriosos. Per tant, jo crec que la seqüència ha de ser esperar a veure què diu exactament la sentència. Tothom especula, però ningú, almenys jo sí que no tinc ni idea de si serà molt dura, menys dura, si dirà, si farà una estirada d'orelles en el món polític o parlamentari per no haver afinat en el Codi Penal, que també hi ha qui diu això, no ho sé. Cada cosa al seu temps, però alguns debats no requereixen una certa, crec, serenitat. I els temps electorals ho són tot, menys moments de serenitat.
Manel.
Sí, volia preguntar si que de cara a les eleccions, què hauria de fer el govern que surti d'aquestes eleccions, si és que al final es pot formar, i com que no sabem ni podem especular, al marge del que diuen les enquestes, al marge del color que sigui, no? Al marge del color que sigui el govern, si hauria d'iniciar algun tipus de d'aproximació cap al govern de la Generalitat o esperar un temps prudencial?
I jo crec que després de les eleccions generals, i espero que es formi govern, evidentment, n'han de venir unes altres eleccions al Parlament de Catalunya. I resoltes aquestes dues incògnites, que els decidiran la ciutadania i els pactes, després sí que és un moment d'obligat diàleg. I crec que en aquest context d'obligat diàleg el govern d'Espanya ha de ser propositiu. Crec que ha de tenir el coratge de fer propostes. Intentar fer això, insisteixo, en un temps preelectoral o en un context és malbaratar, però ha d'haver-hi un moment quan això s'hagi resolt en els termes que sigui, que ho decidirà la ciutadania votant, hi ha d'haver propostes. Jo crec que el govern d'Espanya ha de ser proactiu, ha de ser conscient de quina és la realitat en aquest país, conscient d'això, n'és perfectament de quins són els límits que li dona, però que la Constitució n'hi dona de límits prou amples per transitar, que no satisfaran a una part de l'independentisme més visceral, però poden satisfer a molta gent. Jo crec que en el fons de tot el problema també hi ha un sentiment de greuge que moltes persones viuen i que jo puc entendre d'Espanya cap a Catalunya. Aquest sentiment hi és. Jo en alguns moments l'he tingut. I puc compartir alguns elements d'això respecte a la fiscalitat, respecte a doncs, com s'ha tractat tot el tema de l'Estatut, respecte a tantes i tantes coses, la inversió que acaba no concretant-se mai, aquests temes van calant, no? Per tant, jo el que discrepo és dir, escolta, això ho hem de resoldre doncs, declarant la independència d'aquesta manera en un país trencat, per aquest camí no porta enlloc. Però jo crec que passa per començar reconeixent que no tothom ho ha fet tot bé. L'altre dia un articulista de les files independentistes, per entendre's, que es definia com a tal, deia, doncs probablement el que vingui per davant és que tots tenim coses per fer-nos perdonar i tots tenim coses per perdonar, no? I això és difícil, és molt difícil demanar perdó de les coses que t'hagis pogut equivocar i és difícil també perdonar de coses que tu no has compartit, no? I aquest serà un camí difícil, però és que jo no se me n'acudeix d'altre, de camí aquest. Insisteixo, i això ha de quedar meridianament clar a dintre la legalitat, a dintre les institucions. Jo prefereixo la política, els passadissos i a la cambra del Parlament i a les sales de comissions que no pas al parc de la Ciutadella, i això doncs, ha de ser així, i s'ha de tornar a la política per molt que costi, i l'octubre no donarà senyals d'això, no donarà de senyals d'això.
Ens queda
però hem de tenir la mirada llarga i un punt de confiança perquè ens en podem sortir, si no, no té sentit que fem política si no creguem que ens en podem sortir.
Recuperar la política, el diàleg, el pacte, l'entesa. Ens queda res, 40 segons. La sentència arribarà, com deia vostè, ara aquest mes d'octubre, a la primera quinzena. Què n'espera d'aquesta sentència?
Doncs exactament això, que sigui el punt final, per d'alguna manera, de la judicialització i que sigui el punt d'inflexió per tornar a la política. Jo crec que a partir d'aquí s'ha de tornar a la política.
Molt bé, doncs amb aquest desig del senyor Ramon Espadaler doncs hem de posar el punt i final al conversa d'aquest dissabte. Gràcies, Ramon Espadaler, moltíssima sort i que tingui unes sessions al Parlament més tranquil·les que la d'aquesta setmana, i que no hi hagi tants nervis, tanta crispació i tanta mala maror. Sergio Fidalgo, gràcies. Ivan Guerra, gràcies. Salvador Guillermo, gràcies. Manuel Manchó, moltes gràcies. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé.
Bona tarda.
Bona tarda.